Doncs passem ara al torn de precs i preguntes. Que jo no recordo qui li començava. Recordeu vosaltres qui començava primer? Els regidors no escrits, crec. Regidors no escrits? No, és que no ho tinc apuntat. Normalment m'anoto i no ho tinc anotat. Doncs... sí? Comencem regidors no escrits? Comencem... com? Ah, vale. Perdó. Molt bé. Senyor Rodríguez? Endavant, 6 minuts. No l'entenia.
Sí, les preguntes faran entre el senyor Tendero i jo mateix, d'acord? En primer lloc, en relació, hi ha una carta que li va lliurar l'associació Salvem les platges de Sitges en un sopar fet pel Rotary Club d'aquí de Sitges, on li feien una sèrie de preguntes a la senyora alcaldessa i en relació al canvi de criteri que ha tingut en aquests darrers anys l'alcaldessa en relació a l'aportació de sorra i a la regeneració de les platges de Sitges i per què la sorra de les platges de Sitges evidentment des de costes finalment acaba, és a dir, aquesta sorra dragada acaba a les platges del Prat, acaba en platges humides que en realitat és alta mar, o bé acaba a les platges també de Gavà, no? Aquesta és una problemàtica, ens agradaria saber quina resposta hi ha donat aquesta carta i el contingut d'aquesta carta, no? En segon lloc, voldria saber si aquest govern què ha fet o si té intenció de denunciar fets delictius en relació a les ocupacions il·legals que s'estan produint al carrer Ametllers de Quim Mar. I concretament parlo de gent, evidentment, que no estan... que no són persones vulnerables, precisament tenen cotxes d'alta gamma a les portes d'aquests xalets i que tenen els xalets en unes situacions d'absoluta indigència, absoluta indigència. Jo pregunto si aquest govern es posarà mans a l'obra i posarà en mans de la Fiscalia actuacions per desnonar immediatament aquestes persones que a més han produït i han provocat talls de subministrament elèctric, han provocat greus problemes de convivència als veïns de Quim Mar i efectivament volem saber quines actuacions prendrà aquest govern o quines prendrà per intentar que aquestes persones se'n vagin, literalment se'n vagin de Quim Mar i se'n vagin de Sitges perquè no podem permetre que els veïns de Quim Mar tinguin que suportar aquesta situació, no? I en aquest cas ja la resta de preguntes les farà el senyor Tendero.
Sí, gràcies, alcaldessa. Miri, la primera pregunta és curiós perquè avui hem aprovat el PEPAC, la modificació del PEPAC, no? I una veïna de Sitges ens comunica que s'estan retirant les plaques històriques de rajoles de noms de carrers històrics, com és el carrer Lla de Cuba, en Francesc Gomà, que tenia la icona del corresponent tren, no? El carrer Lla de Cuba, com li deia, amb la corresponent icona de la illa, no? El carrer de Santo Domingo, amb la seva corresponent onomàstica, no? Sant Bartomeu, i tot un seguit de carrers. Res, no? Ens agradaria saber quin és el motiu, si s'han retirat, si realment hi ha una ordre de retirar aquestes plaques i quina serà la destinació d'aquests elements històrics, més enllà de que avui aprovem, no?, el protegir el nostre patrimoni, no? Tenim també una queixa de la zona també de Quim Mar Llevantina, no?, d'una tala de pins que s'ha produït a la cantonada del carrer Moret amb carrer de la Sardana. Sí que ens consten que 3 d'aquests pins són dintre d'una propietat privada, però els 8 restants estaven a la via pública. Ens agradaria saber quin és el motiu, ja que ens informen que l'Ajuntament de Sitges ha autoritzat, no? També ens torna a arribar la queixa sobre els desaigües del final del passeig marítim de la zona de Terramar, que tornen a estar embossats per les fulles que cauen dels arbres. I ja és una petició, no? Crec que el regidor Monasterio, aquesta, sabem que s'està treballant o que s'hauria d'estar treballant amb el disseny del nou concurs de la nova licitació del bus urbà de Sitges, no? Tenim una petició de si existeix existeix un plantejament, el cementiri de les Proelles cada cop té més gent, no? Si alguna s'ha valorat el fer una parada més enllà de la darrera parada, doncs, que té al final del camí de la fita, per arribar fins al cementiri i facilitar a les persones, moltes d'elles amb problemes de mobilitat, no, a l'arribar fins allà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a les respostes. La primera pregunta sobre la carta de Salvem les Platges li farem arribar les respostes, perquè n'hem rebut diverses. No sé si el senyor Guillem Escolà vol respondre. Com en tenim en diversos departaments, li enviarem la resposta que hem fet. Sobre la denúncia dels fets delictius, el senyor Martínez, endavant.
Bona tarda. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en primer lloc, a títol personal, vull agrair i felicitar-nos per la declaració del Corpus de Sitges com a festa patrimonial d'interès nacional, així com un especial reconeixement a totes les persones que ho han fet possible, aquesta declaració, treballant des del primer dia fins enguany. Gràcies i felicitats. En resposta, responent a la pregunta del senyor Rodríguez, som conscients i coneixedors i sensibles d'aquesta situació, que per altra banda no són situacions locals, malauradament són o tan sol local o tan sol local, si més no nacionals, però malauradament les competències que tenim són les que tenim, per la part que ens correspon com a ajuntament. Vull que sàpiguen que atenem totes les trucades i peticions que es fan arribar en aquest sentit i actuem per diferents vessants, o bé informant, donant informació a les persones de què és el que han de fer en cada moment, o bé en actuacions directes que tenim permeses amb la col·laboració del cos de Mossos d'Esquadra, com és, per exemple, avortar alguna ocupació que s'ha fet aquesta setmana, concretament a botigues. Precisament l'organització de Quim Mar, arrel de la denúncia que vam rebre per part de la seva associació de veïns, vam actuar fa pocs dies amb la col·laboració, com he dit abans, del cos de Mossos d'Esquadra i de l'empresa de subministrament elèctric, perquè es tractava d'un motiu de frau. I aleshores, en aquest sentit, sí que hem pogut actuar i hem actuat sobre els diferents habitatges que es trobaven en aquesta situació i que afectava d'una manera molt negativa als veïns, amb talls de llums continus, i això feia que el seu dia a dia era, pues, impossible, no? Aquesta setmana, justament, tenim planificada alguna altra actuació per recolzar i garantir la feina dels treballadors de la companyia elèctrica, que en l'exercici de la seva funció pues, han rebut amenaces de mort molt importants. Dit això, com estava dient, no puc ara donar cap dada i dates, perquè són, però sí que en aquesta setmana hi ha previstes aquestes actuacions, a més de les que ja hem fet la setmana passada. Correcte? Gràcies.
Moltes gràcies. Sobre el tema de les plaques històriques, no sé si el senyor Salmerón.
Sí, preguntaré, perquè ara mateix la resposta no és exacta. Sé que normalment hi ha una política cada any amb el pressupost que tenim de treure plaques per restaurar-les, però no sé si dins del planning d'aquest any estan aquestes que ens has mencionat. Preguntaré i en tot cas ja li passaré per escrit.
Moltes gràcies. Sobre el tema de la tala d'arbres de Llevantina, no sé si senyor Terrado o Monasterio.
Sí, respecte a aquesta tala d'arbres que comenta d'aquest carrer de la Llevantina, com suposo com bé sap, aquest carrer de la Llevantina en concret té unes voreres bastant estretes. Els arbres, que són pins, estan ocupant en molts casos un 80, fins i tot un 80% de l'amplada de la vorera. Allà hem tingut sempre moltes queixes de que si ha de passar un cotxet, uns pares amb un cotxet o una persona que va amb cadira de rodes, entre que els cotxes ja han aparcats i els pins no passava, i se va donar el cas de que allà hi ha una sol·licitud de llicència d'obra que impedia fer un enderroc, i ens van sol·licitar si es podien treure aquests pins, I bueno, vist que això solucionava aquest problema, aquest greu problema de mobilitat, se'ls va utilitzar des de serveis urbans fer aquesta tala d'aquests arbres amb la condició de que reposessin en condicions la vorera i fos hàbil per poder circular en condicions normals i que no estiguessin els arbres enmig de la vorera. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Monasterio, les dues últimes preguntes, el tema del desaigüe de les d'Anquines, crec que era, i el tema del bus urbà a Proelles.
Sí, el tema dels desaigües normalment es van desembossant, es van netejant. Si n'hi ha algun doncs, que ha quedat brut o té més brutícia de la normal, doncs el que demanaria és doncs, que el veí que ens ho faci arribar i nosaltres actuarem d'immediat. Per això la línia verda és molt efectiva i si no, si vostè té el punt on m'està parlant, doncs me'l passa i jo mateix entro una línia verda. També hem d'entendre que aquests últims mesos una mica l'arbrat va una mica estressat perquè no sap si és estiu, si és hivern, i hem tingut un excés de caiguda de fulles que semblava en alguns moments que no era l'època on havíem d'estar i això a vegades fa que es descontrolin doncs, algunes de les neteges. En quant al tema del bus que comentava, sí que en la nova licitació tenim contemplat aquest punt, però ara, a més, avui precisament aquest dematí he rebut el correu amb la confirmació, perquè el que hem estat fent amb l'empresa concessionària és intentar readaptar els horaris de la línia 3. La línia 3, que és la que va fins a Quimmar, fins a la Llevantina, que arriba a Montgavina, que va fins a Aiguadols. Aquesta línia, sobretot a l'estiu, pateix molt pel tema del trànsit i li costa molt complir els horaris i el que hem fet és demanar a l'empresa concessionària que faci una readaptació d'horaris i a canvi també que qualsevol usuari que demandi, un cop arribi a la rotonda de Proelles, pugui pujar fins a dalt al cementiri. I això ho anunciarem en breus. Estic esperant que em donguin la data d'inici, però això és qüestió de dies de poder donar aquest servei. De més a més, s'havien de fer una sèrie d'actuacions perquè s'ha de prohibir l'aparcament a la zona de la pujada, que si no el bus no pot passar, i fer un parell de pintades a terra, però en principi això és qüestió de dies de poder-ho ja implementar abans de la licitació nova, perquè enteníem que era una demanda necessària. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem ara a la senyora Gasulla, de Comuns Verds. Endavant.
Ara, moltes gràcies. Bé, començarem pel seu departament, senyor Terrado. Nosaltres sabíem que des de fa temps uns particulars havien presentat demanda en relació a una possible irregularitat en la concessió de llicència urbanística en les obres de l'hotel Terramar. Doncs bé, aquests particulars ens han fet arribar la sentència emesa el passat 30 de març, que diu el següent, la tinc aquí, eh? És el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Barcelona, y emet sentencia contra las obras realizadas sobre edificación del antiguo Hotel Terramar de Sitges situado en el Paseo Marítimo 80 contra la licencia otorgada al efecto del gobierno local el 5 de abril. La primera cuestión que se discute es la denominada planta 8, aquella que el señor Lluís Mercè de Iaca era de més, donde se ha construido la terraza y la piscina del hotel. En atención al informe del perito de la actora, el cual explica detalladamente, sin contradicciones, cuáles son las plantas del edificio, lo cual se comprueba, y el edificio sin alterar se componía de una planta en contacto, una planta de acceso, planta baja y 7 plantas piso. De tal modo, vaig al asunto en cuestión, la última planta, construida ex novo, incorpora un bar-restaurant con piscina. En esta última planta constituye un aumento de volumen, que comporta además un incremento de altura. Per tant, l'actuació de la planta 8 és en realitat una obra absolutament nova i, per tant, un incremento de volumen i d'altura de l'edifici. Per lo que les obres realitzades, si se considera com de conservació i rehabilitació, sent exclusivament les obres realitzades en la planta 8 les que se consideren que augmenten el volumen, debiendo ser aquestes, i ho posa clarament a la sentència, en el punt 6, derribades. Segons aquesta sentència, la planta 8 de l'hotel Terramar ha de ser derribada. Ja el Lluís Mercè ens parlava de que hi havia una planta més. Sembla que aquesta sentència li dona la raó. Algun membre de l'equip de territori ens parlava de l'efecte òptic. La meva pregunta és, què és el que n'opinen d'aquest contingut? Quines conseqüències creuen que pot tenir aquesta sentència, que per nosaltres posa en qüestionament la concessió de llicències? I aquesta vegada sí que ens agradaria, a mi particularment, que els tècnics vinguessin a la comissió informativa per tard d'explicar-nos si aquesta llicència està bé o mal donada, perquè creguin que el contingut de la sentència és prou important. Faig un prec, també. Tot just aquest matí, abans ho deia l'alcaldessa, he entrat per registre una instància demanant poder veure tots els expedients, llicències i permisos d'obra que hagi aprovat aquest Ajuntament els darrers 4 anys al carrer Cova Fumada, al Garraf 22, a les botigues. Alguns veïns ens han fet arribar que sembla que algun habitatge situat al número 44 s'han fet obres a la planta soterrània que podrien contravenir presumptament la norma urbanística. Com nosaltres pensem que tot el que fa l'Ajuntament s'ajusta a les normes, ens agradaria saber què és el que està, que realment està tot dins de la normativa amb la llicència corresponent. I el prec que els faig arribar és que ens ho facin arribar el més aviat possible per donar resposta a aquesta petició. Bé, la següent pregunta també ens han fet arribar veïns i veïnes antics, de les casetes del port d'Aiguadols. Ens han fet arribar, a més, amb molta preocupació per la situació d'aquestes casetes després de la pròrroga de concessió dels requeriments que s'estan fent. No sé si aquest govern està assabentat d'aquest conflicte. Ens agradaria saber per què la pròrroga de la concessió va ser justament de 19 anys a diferència d'altres ports arreu de Catalunya. Moltes gràcies, res més.
Moltes gràcies. Senyora Terrado, per respondre, perquè en general són d'urbanisme,
sí,
no?
Sí, respecte al tema de la sentència, ja és un tema que s'està analitzant des d'urbanisme. No és una sentència ferma, però bueno, ho estem analitzant i ja li respondrem, i si cal vindran els tècnics un cop ho tinguin analitzat i valorat. El tema de Cova Fumada ja, pues, també faré les indagacions que calgui i li donaré resposta. I el tema de les casetes del port de l'Aiguadols, bueno, per què s'ha donat una concessió de 19 anys, una pròrroga de 19 anys, això li hauríem de preguntar a Ports de la Generalitat. Estem informats de tota la situació i precisament avui mateix amb el PPAC hem aprovat la modificació del PPAC, el que fem és garantir que aquestes casetes continuïn tenint continuïtat, no?, de la seva supervivència com a casetes, no?, i que no hagin de ser enderrocades. Tot l'altre és temes de competència de la Generalitat i de Ports de la Generalitat, que no li puc respondre jo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem al grup de Junts per Sitges. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Un parell de preguntes vinculades també a via pública. Ens torna a arribar la demanda, senyor Monasterio, dels veïns de l'edifici Confluència Passeig Vilanova Artur Carbonell, que ho van fer en el seu moment amb un ple fa molt de temps, perquè hi havia una qüestió d'arbrat que realment interferia molt directament ja gairebé a l'interior dels seus domicilis. En el seu moment, d'això fa més d'un any, potser ja en fa dos, es va solucionar la qüestió, i ens reclamen, doncs, això, que els hi tornem a demanar si seria possible arranjar-ho perquè bé, que tornen a tenir una altra vegada la mateixa problemàtica. Volíem preguntar-los també si tenen controlades les fuites d'aigua derivades de les obres del carrer Garraf. Ens consta que hi ha hagut fuites d'aigua importants i voldríem saber què és el que ha passat i quin control hi ha sobre aquesta qüestió. Volíem preguntar-los també com s'està procedint a la qüestió de l'adjudicació dels horts urbans, perquè ens van dir que, bueno, saben, bueno, vostès ho saben, evidentment, perquè tenen el reglament a la seva mà i les peticions també, si és que està corrent o no la llista d'espera, perquè hi ha peticionaris que ens continuen informant, doncs, que hi ha alguna inactivitat i que no corre la llista i que no es dona resposta a la demanda d'informació en relació al funcionament dels horts urbans. Volíem preguntar-los també sobre el funcionament, la norma, el reglament. No sé exactament com ho tenen regulat, els hem de confessar que no ho sabem, però ens han presentat inquietuds per algunes incidències als patis de les escoles de Sitges, i volíem saber, fora d'horari escolar, evidentment estem parlant fora d'horari escolar, quin és el control que vostès com a Ajuntament estan exercint en la dinàmica dels patis oberts als centres educatius públics de Sitges. També en el mateix àmbit, senyor Martínez, de la seva regidoria, i derivat d'alguns comentaris i preguntes directes que ens han fet, volíem preguntar-li quina previsió tenen en relació al casal d'estiu que habitualment es fa a l'escola Esteve Barratxina, tenint en compte la planificació que hi ha d'actuació. Ens pregunten si ha previst o no, en el que tenen planificat, fer casals d'estiu a l'escola Barratxina. Avui s'ha parlat molt d'espais i d'arbres i el ple passat li van preguntar, ens va donar una resposta, però com ha passat un mes, estem a finals del mes d'abril, les temperatures són les que són, la sequera, no cal que les mantem un altre cop. Volia preguntar-li al senyor Terrado també com està l'actuació en relació a l'execució en l'àmbit de les franges perimetrals, que sap que preocupa a tothom i especialment als veïns de les urbanitzacions més afectades pel perill que suposa no haver actuat en el moment en tota aquesta qüestió. Volíem preguntar-li també al senyor Terrado si tenen informació en relació als problemes que sembla que hi ha amb l'obertura de l'antic hotel Santa Maria, el col·lectiu de treballadors que treballaven en aquest hotel. Després de la segona fase d'obertura d'aquest hotel s'han posat en contacte amb nosaltres dient-nos que és impossible tenir informació de què és el que està passant amb l'activitat d'aquest hotel. Hem traslladat també la pregunta al gremi d'hostaleria i ens preguntaven si hi havia algun problema d'irregularitat urbanística que impedia la reobertura d'aquest hotel. Per tant, agrairíem si ens poguessin donar informació en relació a l'estat de l'activitat d'un dels hotels de primera línia de mar. Volíem preguntar-li també una altra qüestió en relació a les guinguetes, les famoses guinguetes. Tant els companys de Valens com en aquest cas nosaltres, i suposem que tots els representants de l'oposició, continuem rebent preguntes, continuem rebent demanda d'informació en relació a aquesta qüestió, i volem saber directament per què les guinguetes adjudicades l'any passat, tenint en compte que vostès ja han anunciat que s'ha inaugurat la temporada, no estan complint amb els requeriments dels horaris de l'obertura i també dels horaris, què és el que està passant, si hi havia una previsió i hi ha uns horaris previstos perquè no s'estan complint. I per últim, un prec, ens agradaria que, ja que aquest és l'últim ple del mandat abans que estiguem en funcions, contestin, si us plau, totes les coses que tenen pendents per transparència i obligació amb els grups de l'oposició i, per tant, amb la ciutadania, que són unes quantes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs comencem amb el tema, senyor Monasterio, de l'Arbrat, passeig Vilanova Artur Carbonell, i no sé si tenia alguna més vostè, senyor Monasterio, el tema de l'aigua de les fuites d'aigua del carrer Garraf.
Sí, jo el que li diria, senyora Gallardo, és que si algun veí té alguna demanda sobre alguna poda d'arbrat, doncs que es dirigeixi a serveis urbans, que és el més fàcil. No em consta aquesta demanda, ja miraré a veure què passa, però tinguin en compte també que a vegades, si es fes la poda a mida dels veïns, segurament deixaríem els arbres pelats arran de terra. Llavors, moltes vegades es fa una poda correcta i a vegades els veïns doncs, no hi estan prou d'acord. Però, doncs, torno a dir que ens ho vagin arribar a nosaltres. Parla de fuites d'aigües al carrer Garraf. Si es refereix a l'obra de Can Negret, allà fuites d'aigua no n'hi ha. El que hi pot haver és l'extracció d'aigua freàtica en el seu moment que hi va haver, però no fuites, no. Vull dir, amb això, precisament, estem molt a sobre i avui, precisament, hem fet una intervenció en un espai ocupat on hi havia punxada l'aigua i hem estat intervenint perquè no hi hagués cap fuita d'aquest tipus. I em sembla que no tenia res més jo. Gràcies.
Senyora Vigo, sobre els horts urbans.
Sí, gràcies, alcaldessa. Doncs, de fet, la llista d'espera està corrent perquè a mitjans de gener vam fer una assemblea amb tots els aleshores actuals adjudicataris per explicar precisament això, que començaríem a adjudicar noves parcel·les perquè hi havia el compliment del termini màxim d'algunes de les persones anteriorment adjudicatàries. Al març van entrar algunes de noves, no recordo exactament el número, però entre 6 i 8, i a l'octubre es tornen a produir baixes i n'entraran de noves. Sí que és cert que hi ha molta llista d'espera. Aleshores, sí que pot ser que hi hagi aquesta sensació, no?, de que no corre, però just aquest any coincideix que n'hi ha diverses que finalitzen el termini i que n'entraran forces de noves. Jo crec que, si no m'equivoco, això, potser al cap de l'any n'hauran estat entre unes 10 i unes 15. De totes maneres, hi ha una persona referent del projecte Serveis Socials. Si hi ha algun adjudicatari que té algun dubte concret sobre com procedir o sobre quin és l'ordre d'adjudicació de llista d'espera en el que està, que truqui o que passi per Serveis Socials, perquè hi ha una persona que se n'encarrega i el podrà atendre sense cap problema.
Moltes gràcies. Senyor Martínez, sobre el tema dels patis oberts en hora fora d'hora escolar i de passada també sobre el tema del casal del Barratxina.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Doncs sobre el tema dels patis oberts, comentar que fins ara el control que feien els vigilants feien amb llista, ara només és per nombre de persones, per edat. L'empresa Tot Esport, que és qui fa la gestió dels patis oberts, doncs, no ens ha comunicat res. A la regidoria tampoc arriba res. En tot cas, sí que els hi demanaríem que ens fessin arribar quin tipus de queixes per tal de mirar de subsanar doncs, aquestes situacions i que no succeeixin. No? Pel tema del casal d'estiu a l'escola Esteve Barratxina, em consta que sí que se'n farà. Em consta que ja aquesta setmana s'ha demanat ja informació des de la regidoria per tal que facin arribar l'oferta dels casals d'estiu. Per tant, a dia d'avui entenc que sí que n'hi haurà.
Senyor Terrado, sobre el tema de la façana marítima del Santa Maria.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sí, bueno, la veritat és que no tinc constància de que hi hagi temes de legalitat urbanística aquí a l'hotel Santa Maria que puguin haver causat aquests problemes amb els treballadors. El que faré és consultar-ho als tècnics per si existís, però crec que no hi ha cap tema urbanístic que pugui haver originat aquests problemes. Igualment ho consultaré i la respondré. El tema de l'aigua del carrer Garraf, pues sí, és tal com ha dit el senyor Monasterio, de fet ja en vam parlar crec que l'anterior ple i inclús havia anat la inspectora municipal a fer una inspecció i en aquell moment se'ls va requerir que el bombeig d'aquestes aigües freàtiques, en lloc d'enviar-lo als pluvials que anaven a parar a la platja, els posessin als residuals per no afectar els usuaris de la platja. I bueno, quan acabin de fer el soterrani quedarà segellat, no els afectarà l'obra i per tant ja haurà quedat subsanat aquesta afectació del nivell freàtic, no és cap fuita com bé ha dit el senyor Monasterio. I el tema de les franges forestals perimetrals, suposo que ho parlarem ara perquè hi ha una pregunta que ens venen a fer des del públic, però per no deixar-la sense resposta li explicaré que la licitació ja va acabar el termini de presentació d'ofertes, es va fer una licitació amb caràcter d'urgència i ara està en les ofertes i el departament, el tècnic de Medi Ambient, està fent els informes per poder fer l'adjudicació de les quatre lots que hi ha de neteja de franges perimetrals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I per acabar, el senyor Escolar, sobre el tema del control dels horaris de les guinguetes. Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Només comentar que amb totes les noves instal·lacions de guinguetes s'està fent una feina de revisió de que compleixin amb tots els requisits, no solament horaris, sinó amb tot el projecte presentat, en compliments de colors, en normativa d'espais, ocupacions, i ja hem anat detectant certs incompliments que s'han estat rectificant i estan ara mateix complint-se, i a nivell d'horari que està marcat de 10 a 19 hores, ara mateix no tenim cap constància de no compliment amb aquests sentit respecte a el que està autoritzat.
Moltes gràcies. Doncs fins aquí el ple. Aquí acaba el ple ordinari d'avui. I ara passarem a les preguntes del públic, que n'han fet dues, i les passarem per ordre d'entrada. Primer el senyor Serrano, tot i així ha de dir el nom i en representació de qui ve, encara que el coneixem. Endavant.
Muy buenas tardes, señora alcaldesa, regidores y regidoras. Intervengo en representación de la Asociación de Vecinos de Quimmar y, tal y como ha expuesto el señor Terrado, el motivo que en esta ocasión me trae pues es nuevamente el tema de la limpieza de las franjas perimetrales y, por extensión, también del cuidado de nuestros bosques. Y bueno, en aras a no pasarme del tiempo establecido, en esta ocasión pues lo traigo un poco por escrito para así poder un poco ir un poco más rápido en relación a todo este tema. En los últimos 4 años hemos solicitado reiteradamente la limpieza de las franjas perimetrales en el ámbito de nuestro barrio, en Quimmar, y por extensión, aunque no podemos solicitarlo en nombre de otros barrios, les hemos hecho ver que cualquier acción debe ser coordinada, pues en el caso de un incendio, el mismo no se va a detener en la frontera de un barrio concreto, sino que hay continuidad. Por tanto, en el asunto de fondo, compartimos la necesidad, la prioridad, diría yo, de mantener limpias nuestras franjas perimetrales al objeto de evitar posibles daños a las personas o a las propiedades. Tras algo más de 9 años, por fin, en el año 2022, se realizó en concreto la limpieza en el barrio de Quimmar. La semana pasada conocimos por Twitter que se había puesto en marcha un proceso de participación en relación a este asunto que ha de desembocar en la aprobación de una ordenanza, determinándose en la misma la asunción de los costes de la acción de esta limpieza. No disponemos de más información y la sensación, por lo menos, que hemos tenido en un primer momento es que se iniciaba una cierta operación rodillo, a lo mejor equivocadamente, pero esa es la sensación que nosotros hemos tenido. Ayer usted, señor Terrado, tuvo la deferencia de llamarme por teléfono y facilitarme algunas explicaciones que en este caso pues me agradaría que en este caso las pusiera en público, entre otras cosas, para que todos los vecinos también de Quimmar en este caso las conozcan. Nosotros discrepamos en el procedimiento que en un principio se quiere llevar a cabo para resolver este asunto, y es que a nuestro juicio se debería de proceder a la reforma legislativa en el Parlamento de una ley que hoy por hoy está obsoleta, que fue aprobada en el año 2003, que han pasado más de 20 años y que en aquel momento pretendía dar una respuesta muy singular a unos incendios que se habían producido en concreto en la comarca de Girona y en donde las urbanizaciones pesaban más que el casco antiguo, y precipitadamente se utilizó pues esta normativa que es confusa y que ya en varias ocasiones les hemos planteado en torno a lo que en un principio define esta ley como urbanizaciones. Por otro lado, es algo que en este caso concreto ya en algunas ocasiones le he expuesto a la propia alcaldesa, para nosotros Sitges vive de espaldas a la montaña, vive de espaldas al Garraf. Tenemos un tesoro que no cuidamos, que nos pertenece como nos pertenecen nuestras playas, para su uso y disfrute de todos, tanto de los que vivimos aquí como de los que nos visitan. Por cierto, mientras que redactaba estas notas, pensaba que tenemos un regidor de playas, pero no tenemos un regidor de bosques. Creo que lo dice prácticamente todo, ¿no? Usted misma nos comentó en aquella reunión que tuvimos hace más de 2 años que la valoración que además realizan los turistas que vienen es altamente positiva en relación al Parque del Garraf y a nuestros bosques, incluso por encima de la puntuación que obtienen nuestras playas. Para nosotros pensamos que podemos generar estancias más prolongadas de nuestros visitantes si generamos caminos seguros y aptos para excursionistas, amantes de las bicicletas y amantes de la naturaleza en general. Es preciso, además de atender las franjas perimetrales, periódicamente firmar acuerdos o convenios con la Diputación de Barcelona, con el Parc del Garraf y con el Consell Comarcal, de tal modo que involucremos a todos estos organismos en el cuidado del conjunto paisajístico del Garraf. Y un cuidado integral puede hacer más difícil la propagación de cualquier incendio. Es necesario también, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, conectar nuestras tramas urbanas con nuestras tramas o nuestras zonas boscosas y recuperar los caminos públicos, algunos de ellos en manos de particulares por no disponer de un inventario de los mismos. Si hacemos todo esto y de una forma organizada, estoy seguro que vamos a generar más ingresos para el municipio y luego, desde luego, ya nos pelearemos en el reparto del pastel y de lo que en este caso concreto nos pertenezca a nuestro barrio. Pero vamos a hacerlo ayudando a nuestros vecinos a comunicar mejor los barrios. Les he hablado en otras ocasiones de crear un gran anillo verde que transite desde la Creu de San Isidre, pasando por Quimmar y pasando por Pinsbens y conectándolo con Massalva. Esto, además de ayudar a cuidar y mantener nuestros bosques y pistas forestales, ayudaría a conectar los barrios de una forma pacífica y más amigable. No todo puede ser el coche y llenaríamos, pienso yo, que de felicidad a muchos deportistas, amigos del Garraf y a mucha gente que en un principio todos los días transita por esos caminos para ir a la nueva escuela ANES. Si hacemos esto, podemos generar unos ingresos con los que se pagarían casi solas las franjas perimetrales. Es fácil de intuir, pues podrían habilitarse sitios concretos para tomar algún refresco y muchos visitantes vendrían atraídos por esta opción de turismo en las épocas estacionalmente más bajas. Regresando a las franjas, podemos coincidir en que se realice el proceso participativo que proponen ahora, no el inicial, hasta el 31 de julio, y con el resultado de dejar un margen de maniobra al futuro alcalde o alcaldesa, así como a los regidores, que asuman esta tarea en el próximo futuro, es decir, una vez celebradas las elecciones. Acometer la limpieza de las franjas tal y como está comprometido en el año 2024 con cargo al presupuesto municipal. Y si se debe realizar algún recargo, debe de ser para todos los ciudadanos de Sitges, en igualdad de condiciones y procurando que no nos cueste más el collar que el perro. Quiero decir que lo de la tasa no la vemos, es un esfuerzo administrativo y de gestión colosal, pues el censo está vivo y hoy un ciudadano vive en una zona o barrio próximo a la montaña y mañana se traslada al casco antiguo o al revés. Esto puede dar lugar a devoluciones de recibos, con todo lo que eso significa de la operativa de los bancos, devoluciones, etc., etc. Y no tan solo hay que limpiar las franjas, hay que ser extraordinariamente incisivo en que los propietarios de las parcelas no edificadas las mantengan limpias y, si no lo hacen, facturarles por parte del ayuntamiento. Tenemos un descontrol en este aspecto. El fuego también se puede iniciar y propagar por estas parcelas. Hemos tenido invasiones de ratas. Tenemos problemas con la oruga procesionaria que salta a otras viviendas generando problemas de salud significativos. Tenemos problemas con desniveles considerables en los cuales los jabalíes desprenden piedras que van a las calzadas. Hay que vallarlas y un mínimo de acera tiene que haber para evitar caídas. Hay que, en definitiva, reilusionar a la ciudadanía, que en este caso nos dice claramente que no desea votar. Se lo digo a todos, en general. Es muy importante, en este sentido, conectar y participar la vida pública con las inquietudes de los ciudadanos. Por eso, quiero confiar en su respuesta y de la cual nosotros daremos a conocer a todos los vecinos y vecinas de Quimmar que nos siguen por nuestros canales habituales, WhatsApp, la página web y otros, para que valoren las mismas y decidan el próximo 28 de mayo y en el proceso participativo en torno a estas franjas perimetrales. Y nada más, muchas gracias.
Moltes gràcies. Li respon el regidor Terrado que no és regidor de bosques, però és d'espacios naturales. És regidor d'urbanismos i d'espais naturals. Algo se parece.
Bueno, diríamos que los bosques están dentro de los espacios naturales. Sí, a ver, estoy, bueno, en gran parte de acuerdo con usted, sobre todo en lo que hace referencia a las franjas, y de hecho es que estuvimos hablando ayer y aclarando, ¿no?, todo esto que se ha estado tirando, se ha estado empezando a tramitar desde el ayuntamiento. Lo de gestionar los bosques del Garraf, de hecho es que ya se está habiendo, ya hay una gestión. Yo soy regidor de Espais Naturals y por tanto también de los bosques, ¿no? Pero el Garraf lo está gestionando la Diputación de Barcelona y ya estamos trabajando con unos planes anuales que se aprueban anualmente, que se llaman planes de prevención de incendios, y cada año se destina unas partidas económicas entre la Diputación y el Ayuntamiento, y que acaba ejecutando el Ayuntamiento, de reparación de caminos y limpieza de los márgenes de estos caminos para facilitar el acceso de los camiones de bomberos, para evitar riesgos de incendios, limpiando bien los bordes de los caminos. Le hablaré en catalán, que me expresaré mucho mejor. I, per tant, també hi ha altres plans, altres programes que es porten a terme des de la Diputació a nivell ja extramunicipal amb els propietaris dels boscos, d'actuació en boscos en concret que necessiten esclarissades, neteges, i per tant hi ha diners públics que s'estan destinant a ajudar aquests propietaris, però sempre és poc. La veritat és que des que el territori ha quedat despoblat, el parc del Garraf ha quedat sense pagesia i sense sense persones que visquin d'aquest territori, ha quedat bastant abandonat i, per tant, el risc d'incendis cada vegada és més gran. Referent a les franges forestals, el que sí que queda clar és que, vist la dificultat que succeeix, que hi ha una legislació que també comparteix amb vostè, que posa la responsabilitat completament en els propietaris de les parcel·les que estan limitant amb el bosc i que els obliga a fer una neteja de la franja forestal que no és seva, no és propietat seva, els obliga a ells a fer la neteja d'aquesta franja perquè ells han construït just al cantó del bosc. La dificultat de poder autogestionar per part de les associacions de veïns d'aquestes urbanitzacions, aquesta neteja de les franges, ha fet que s'hagi quedat abandonat i no s'estigui executant. I, per tant, nosaltres tampoc ens permetia fer la secretaria d'intervenció, que ara no es poden defensar, no estan aquí, però que no es deixaven aprovar partides per tal de fer aquestes neteges. El que sí que hem fet és, vista el problema, és engegar un procediment que sigui crear un servei públic i, per tant, hem fet aquesta consulta pública prèvia per crear aquesta ordenança que ha de regular aquest servei públic per tal de que se pugui executar per part de l'administració i després passi a fer els cobraments que hagi de fer. Coincideixo també que tampoc veig just que les urbanitzacions passin a tindre exclusivament, siguin els únics que tinguin aquesta obligació de fer aquesta neteja de franges, perquè ja no són ni urbanitzacions. Tots aquests espais, tots aquests àmbits urbans són barris de Sitges. És la trama urbana que ha anat creixent i, per tant, jo crec que ho hem d'abordar des d'un punt de vista municipal. Hi ha inclús franges que no estan al límit d'aquestes urbanitzacions. Hi ha boscos que arriben a la trama urbana fora d'aquests àmbits d'urbanitzacions, que són barris en realitat. Per tant, el que hem fet ara a l'Ajuntament és demanar a la Diputació que ens faci un nou estudi sobre franges que cal obrir i tenir netes al voltant de tot l'àmbit urbà i de tots els equipaments que pugui haver al parc. I un cop tinguem aquest estudi, sabrem realment què és el que s'ha de netejar realment. I, per tant, no només s'hauran de netejar les franges al voltant dels barris clàssics que sempre es netegen, aquests sis barris, sinó també moltes zones com poden ser al voltant de la plana, per exemple, el bosc de Santa Bàrbara o d'altres zones de Sitges on arriba el bosc i que cal també fer la neteja de franges. És per això que hem demanat que tota la ciutadania expliqui el que vulgui opinar sobre com hauria de ser aquest servei. Hem fet una proposta de com ha de ser el servei i que ens expliquin. Ja tenim alguna aportació, ja hi ha algun ciutadà que ens diu: mira, aquí hi ha una zona que queda fora de la franja que es neteja sempre i s'ha de netejar també. I, per tant, vostès jo crec que farien bé d'expressar tot el que ens ha explicat aquí amb aquesta aportació a la consulta pública. Crec que sí que ho hem d'abordar des d'un punt de vista generalista de tota la ciutadania, que és la que hauria de preocupar-se perquè el nostre entorn, que és de tots, i també és patrimoni, el PEPAC també podríem dir que ho hauria de catalogar, els boscos són patrimoni de tots, i per tant ha de ser col·lectiva la responsabilitat de netejar aquestes franges. I és per això que volem crear un servei i en aquest sentit ho enfoquem. Mentrestant no tinguem aquest servei aprovat, el que sí que hem fet és això que he explicat a la senyora Gallardo, de treure a licitar aquestes neteges de franges. Secretaria, ara que s'ha fet aquesta consulta pública i s'ha engegat la creació d'aquesta ordenança per tal de regular el servei, ens deixa ara sí destinar diners públics a unes licitacions que només seran 2 anys, l'any 23 i l'any 24, a la neteja de les franges. Ja de cara a l'any 25 hauria d'estar aprovada aquest servei. I és per això, perquè volem que tal com vostè ha dit, es pugui dur a terme pel proper govern que hi hagi, que hem allargat el termini de presentació de propostes i no aturar-lo en el que estableix la tramitació normal de termini d'aportació d'opinions. I ho hem allargat fins al 31 de juliol, que tothom pugui anar aportant el que en pensa i com creu que hauria de ser aquest servei, perquè el següent govern, a partir que estigui constituït i hi hagi un regidor
espais naturals o de boscos puguin engegar l'estudi de l'ordenança i l'elaboració del servei i mentrestant doncs, anar netejant les franges al mateix temps.
Moltes gràcies, senyor Tornador. La següent pregunta que es volia fer, donen el seu nom i en representació de qui venen i fan la pregunta.
Hola, bona tarda. Alejandro Eguía, en representació del Gremi Hostaleria de Sitges. Abans de fer les qüestions, donar-vos les gràcies per aquests 4 anys de legislatura, que sin dubte ha sigut difícil per tots en un Covid per mig, que no hem d'oblidar. Conflicte d'Ucrània, l'any passat, tot el tema... Bueno, donar-vos les gràcies com a persones, més enllà de les diferències que en moments un altre poden tindre. Les qüestions són... Per al regidor Guillem Escolà, el passat 17 de gener van tindre una reunió a Proelles amb diferents tècnics municipals i diferents representants de la secció de playas, de la secció del gremi, per orientar la temporada 2023. Un dels punts tractats va ser que les obres d'algunes noves concessions que havien d'executar a les clavegueres i l'il·luminat per adaptar-se a les condicions del nou pla d'usos definit per l'Ajuntament en relació a les guinguetes i, com es va parlar en la reunió, calia fer una inversió d'obra en un sobrecost sobrevingut per el licitador que no estava contemplat en el pla d'usos, que desviava de manera molt important la viabilitat econòmica del projecte i que en el futur aquesta acció d'obra quedaria com a benefici d'infraestructures per al municipi i que tan alta inversió entenien que necessitava d'una amortització en uns anys. Hi havia la possibilitat de que alguns dels concessionaris en el futur no repitessin la renovació per qualsevol de les raons que fossin i que el període de 4 anys aquesta inversió d'inici pues no obtinguessin l'opció de rebre en contrapartida. En les converses es va confirmar que s'estava d'acord en el plantejament, Guillem, i que es buscaria una fórmula legal escrita perquè l'amortització d'aquestes obres es fes en almenys 12 anys i que les noves concessionàries tinguessin garanties legals d'aquest període d'amortització, poguessin fer les seves comptes i, més a més, en un moment com el que estem en aquest any d'eleccions municipals i que en poc més de 4 setmanes hi ha eleccions. Hem fet la instància, hem entrat en registre, 2 mesos després, el 17 de març, hem enviat un e-mail al no tenir resposta d'aquesta petició d'informació i que ens havies confirmat que es treballaria i a data d'avui pues, no tenim encara resposta. Con lo qual la preocupació de los que han fet aquesta inversió pues, és molt elevada. La pregunta és, quina fórmula legal s'ha plantejat per garantir que el sobrecost d'aquestes obres, que quedarà com a benefici d'infraestructures municipals, sigui amortitzable en almenys 12 anys per a aquells concessionaris perquè per si per qualsevol circumstància no renoven la concessió en les següents renovacions. I l'altra que tenia enregistrada per al regidor Jaume Monasterio en relació al número de taxes, al número de taxis, perdó, i la mobilitat interna de Sitges. Hem tingut una reunió també amb el regidor Luis Miguel García de Turisme, conjuntament el 6 de febrer amb l'Associació de Taxis a Can Milà, on tots junts plegats compartien visions i models i en tot cas donar resposta a una demanda d'ús de taxis tant per veïns com per visitants que ara per ara és insuficient i sobretot en molts moments de l'any i en 7 mesos almenys d'alta activitat i que és recurrent en els últims anys i que genera molts problemes tant per veïns com per visitants que moltes vegades no poden anar ni a una farmàcia, ni a l'hospital, ni a qualsevol moviment interdesitges. La pregunta després d'aquests mesos és quines accions, regidor Monasterio, s'han realitzat en aquests darrers 80 dies per millorar aquesta situació? Quines dates hi ha previstes d'implantació de les mesures per evitar el previsible i nou retards en la prestació de serveis en les properes setmanes si no es fa res davant del desequilibri entre demanda dels clients i les llicències de taxis disponibles? Bueno, això és tot i moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs per respondre, primer el senyor Escolà, endavant.
Ara.
Ara, vale. Val, gràcies, senyora alcaldessa. A veure, voldria aclarir punts sobre... Efectivament, vam fer aquesta reunió i vam estar tractant uns temes. Hi havia una petició i va venir acompanyat el mateix gerent del gremi amb l'adjudicatari de la guingueta de Papaya Beach, que justament era la que volia demanar aquest. Ja teníem una altra petició d'una altra guingueta, que en aquest cas no el representava el gremi, que també havia sol·licitat. I el primer, aclarir que no és, o com han comentat, d'adaptar-se a les condicions del pla d'usos, perquè això, vull dir, el que és el pla d'usos, únicament s'indicava unes ocupacions i que haguessin uns banys. I a la licitació s'especificava clarament amb el plec de prescripcions tècniques, amb el tema amb el punt d'aigües residuals, que els mòduls s'han de connectar a la xarxa de clavegueram o a un dipòsit d'emmagatzematge. Per tant, no hi havia una obligatorietat, era una acció voluntària sempre el que ho sol·licitava de l'adjudicatari per connectar-se a la claveguera. En aquest sentit, sí que aquells que ho demanaven, com els permisos i tot en costa, sí que es va concedir, es va acordar d'agilitzar al màxim tot el tema de permisos perquè tant Servei de Litoral ho autoritzés i tot el problema, perquè si no, Agbar no acabava de fer la realització de l'obra. En conseqüència, es va entrar aquesta petició 2062-2023, que no és res sobre l'amortització, si únicament el que sol·licitava amb aquesta petició, el que sol·licitava era que abans estava previst, abans a l'inici de temporada per Setmana Santa, sol·licitem resposta el més breu possible d'autorització d'obres d'enginyeria municipal i trasllat immediat a Agbar per connectar-se. I aquesta està resolta, perquè tingui constància, sí que això passa i és des de serveis urbans, totes aquestes peticions se gestionen perquè és una connexió cap a la claveguera i es va autoritzar i es van fer tots els tràmits amb Servei de Litoral i les obres estan executades i aquesta està resolta, aquesta sol·licitud que estaven comentant. A partir d'aquí, quan diuen també el tema de sobrecost, també quedava molt clarament a les prescripcions tècniques que els adjudicataris estaven obligats al contractar si estaven amb el tema de si no estaven connectats, amb tot un servei de buidatge, de dipòsit d'aigües residuals, per tant ja tenia també tot un cos que parlat amb certs amb els adjudicataris que volien fer deien que ells preferien d'una acció, com he dit, que no era obligada des de cap moment des de l'Ajuntament, si era una decisió personal de cada un dels adjudicataris si volien fer-ho amb magatzem i anar buidant el dipòsit o claveguera. I ells preferien, en aquest sentit, el claveguera perquè entre costos, entre el merder d'anar buidant-lo, preferien això. I també, en el seu dia se va comentar que els documents de la licitació especificava en un punt amb aigües residuals les tasques o els treballs necessaris per dotar d'instal·lacions als establiments de temporada que impliquin haver d'aixecar paviments o altres obres civils, cal que tinguin permís municipal exprés i seran a càrrec de l'adjudicatari. Per tant, volia també situar amb tot aquest punt la situació que es va comentar. Dit això, sí que en aquella reunió vam entendre que s'estava fent o s'anava a realitzar unes obres que tenien uns costos, també tenien uns costos el buidatge, vull indicar-ho, i que quedava un benefici establert. I sí que vam indicar que aquest benefici que es podien aprofitar dos adjudicataris més que hi hagi en un futur, perquè les licitacions seran de 4 en 4 anys, teníem que aquest benefici, que després els següents dos següents no tindríem cap costos ni de buidatge ni de connexió, es podien intentar amortitzar en futures. Però que això no sabíem si es podia jurídicament autoritzar o no, i en aquest sentit s'estava estudiant, perquè com dic, la licitació indicava que estaven els costos i està traslladada aquesta qüestió perquè s'analitzés. També s'entenia que això l'important era en aquell moment donar les autoritzacions de les obres i a partir d'aquell moment, fins a que finalitzi l'adjudicació, hi havia temps per acabar d'estudiar tot aquest procediment, que està en mans tècniques per revisar si és o no és possible al final fer aquesta amortització en futures concessions.
Moltes gràcies. I pel tema dels taxis?
Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, d'aquella reunió vam treure una sèrie de conclusions. Nosaltres hem fet una sèrie de contactes a transports. Ja saben vostès que el tema de transports és molt complicat amb el tema de les llicències i tot plegat. S'agreuja una mica el tema perquè l'associació del taxi doncs té una sèrie de faccions diferents a dins que creuen una cosa, la Junta en creu una altra, i jo precisament aquest migdia estava parlant amb el president i no tenen clar cap on tirar, perquè la Junta vol unes coses i una part, sembla que important, dels associats en vol una altra. Sembla ser que el tema de les llicències temporals és bastant complexa, sobretot si ells no hi estan d'acord, i llavors ara estem en aquest bucle intentant posar ordre per veure si en algun moment donat podem doncs, fer un cop de força i donar sortida al tema, perquè entenem que hi ha una mancança, malgrat ells a vegades no vulguin reconèixer-la, perquè parlen de moments puntuals, jo crec que són molts moments puntuals, i estem en aquest punt. Fa 15 dies, em sembla que era, vam tenir una reunió la senyora alcaldessa i jo amb una part dels associats que creuen que la solució pot ser una. També hi havia el tema d'integrar-los en el conveni del Garraf, que en el seu moment es va perdre l'oportunitat de poder-los pressionar, i estem en aquest punt intentant veure quina és la sortida. Sí, encara que digui que no és així.